Incorporem a la conversa el conseller d'Interior, Ramon Espadaler. Conseller, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Estava prevista aquesta conversa abans de que se sapigués de la imputació d'Oriol Pujol, però li he de preguntar, Oriol Pujol hauria d'haver plegat o no?
Jo respecto molt el que ha fet i ho comparteixo, les dues coses. Ho respecto perquè aquesta és una decisió, jo m'havia pronunciat algun dia, no en relació a aquest cas concret, doncs que creia que cada persona havia d'actuar en funció doncs, de la seva consciència, però ho comparteixo fins i tot per aquesta diferenciació que em sembla que ja han fet al llarg de l'entrevista anterior, entre una cosa és ser imputat i l'altra ser doncs, condemnat o acusat. Per tant, aquest pas enrere que fa jo crec que és correcte que el faci, que és just, i a més ho dic des de la confiança més absoluta, jo el coneixo, he treballat doncs, molts i molts anys amb ell doncs, a la seva honestetat.
No? Parlàvem, i s'ha parlat molt, i ara amb el Tonesco ho comentàvem, el tema de la Guerra Bruta. Moltes vegades sembla que, com ho has dit això, que se m'ha agradat molt l'explicació com l'has feta, Toni, de anar en paral·lel una cosa amb l'altra, del que és la Guerra Bruta amb el que és el surà de segons quin tipus d'informacions reals que hi ha sobre determinats processos que s'han engegat.
Que no pot ser que cada cop que parles d'un tema treguis èmfasi a l'altre i viceversa.
És a dir, perquè per entendre'ns, vostè ho pot constatar o ho pot comprovar o ho pot afirmar a més coneixement cap a l'altre. Hi ha Guerra Bruta?
Home, només cal obrir els diaris per donar-se en compte, crec, o sentir determinades... Sí, és evident que n'hi ha i que s'utilitzen els temes, que es treuen moltes vegades de context. Amb això no vull dir que no s'hagin d'arribar fins al final amb les investigacions a tot ordre judicials. No estic dient això ni que s'hagi d'amagar absolutament res. Al contrari, transparència tanta com sigui possible, evidentment, no? I celeritat en la justícia. Ara, que s'utilitzen determinats temes per crear un ambient un punt irresponsable, jo crec que és, des de la meva perspectiva, és una evidència.
En aquesta Guerra Bruta, avui el País desvela que el director del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, va acusar la Generalitat d'intentar identificar els seus agents a l'estranger. Diu que Diplocat, que és la nova xarxa diplomàtica del govern català, ha intentat verificar la cobertura dels agents del CNI en diferents països.
Em sembla esperpèntic. Em permet una prèvia? Miri, jo la setmana... Fa 3-4 setmanes, ara no li sabria dir el dia exacte, vaig comparèixer davant de la Comissió de Matèries Reservades del Parlament de Catalunya. I estic satisfet d'haver-ho fet, em van fer algunes preguntes, vaig donar les respostes, i l'endemà no va sortir res a cap diari. Perquè, com el seu nom indica, les comissions de matèries reservades hi ha representants de tot l'arc parlamentari, sense excepció. Per tant, celebro doncs, el rigor amb el que es treballa al Parlament de Catalunya i mostro la meva més absoluta perplexitat de que una comissió de secrets oficials la trobem publicada en un diari. No? Per tant, jo el que no se m'ha acudit ni fer és parlar doncs, amb el representant del nostre grup parlamentari, el senyor Duranyer, però ara que li havien dit o deixat de dir, perquè entenc que aquesta és una comissió de matèries reservades. A mi el que em deixa absolutament perplexa és que aquelles matèries suposadament reservades l'endemà les trobem, no sé si és cert o no el que diu, les trobem en un diari. I celebrar, insisteixo, que el Parlament de Catalunya hi hagi aquest rigor i aquesta serietat a l'hora d'afrontar els temes. I això vol des d'una punta fins a l'altra de l'arc parlamentari, perquè hi eren tots. I vaig donar compte doncs, de matèries sensibles i s'ha tractat doncs, amb una correcció política i institucional doncs, com pertoca. Segona cosa, respecte al Diplocat, home, la funció del Diplocat no és anar perseguint espies del CNI arreu d'Europa o arreu del món. No és aquesta la funció. Per tant, em sembla un punt de despropòsit. I després, home, és curiós que en una comissió de matèries reservades o secretes que es toquen temes sensibles que afecten el cap mateix de l'Estat, doncs la notícia que acabi sortint sigui, doncs...
Que és falsa,
aquesta, evidentment, que si no, ja m'ha sortit prou feina tenim en fer la nostra feina diplomàtica arreu del món, d'explicar qui som, què fem...
Perdó, qui és el Diplocat?
El Diplocat és... És allò que abans tenia un altre nom, que era el servei aquest exterior doncs, del govern de la Generalitat, que el que fa és funcions doncs, de diplomàcia, en el benentès que nosaltres no tenim doncs, un estat propi en aquest sentit, però sí que ens hem dotat d'una xarxa doncs, de persones que, a més, no és molt estable, doncs, que ajuden doncs,
que en la política...
En absolut, no ens dediquem a aquestes coses.
Però llavors... És a dir,
que abans es deia Catalunya Món.
Jo anava a dir malauradament Catalunya Món. Pionetge.
No crec en la invenció. Llavors, em costa de creure que el director del CNI digui una barbaritat com aquesta, si és que, sigui, és, que és mentida, és a dir, deu tenir alguna, permeti, que és una paraula que ara que està molt de moda, deu tenir algun indici com per poder pensar que això ha passat.
Doncs si el té i ho explica, i algú més a més ho explica en els diaris, doncs ja ens ho explicarà el director del CDI. En qualsevol cas, jo sé el que fa el Diplocat, i el Diplocat doncs, és una funció diplomàtica, entre cometes, en el sentit que no tenim aquest estat propi que ens permeti fer aquesta diplomàcia, però que no són tasques, evidentment, de l'estil que es pretenen fer veure, no?
Val. Sanz va comparèixer ahir a porta tancada al Congrés, en aquesta comissió, i segons també diu el País...
Molt tancada, tampoc.
Bueno, ja, tancada en principi i oberta a posteriori.
Ajustadeta.
Sí. Si vols que sigui públic, si vols que sigui públic,
declaro. I sembla que amb el portaveu de Convergència i Unió al Congrés, amb en Duran, hauríem polemitzat sobre la presència del CNI a Catalunya. Sanz ha negat sistemàticament que hi hagi més agents del servei secret destinats a Catalunya. Vostè se'l creu?
Doncs ho dubto, una mica la percepció. Nosaltres no tenim, evidentment, aquestes dades i no en tenim el detall. Sí que tenim percepcions, i li puc parlar, per tant, de percepcions. La meva percepció és que hi ha un cert increment d'aquesta presència que s'empara i es diu per part del senyor Sanz, sembla ser, ho ha dit, sembla ser ahir, però ho havia dit altres vegades d'una manera més oberta i en públic, per temes jihadistes que s'han de contenir, s'ha de vigilar, que hi estic d'acord, que hem de tenir parar compte en aquestes qüestions, però jo crec que tenim algunes qüestions que ens fan pensar que això és així, que hi ha un increment, doncs, de... Sí, sí.
Per les seves informacions, crec que han augmentat a més de 70 agents des de l'inici del procés?
No seria capaç de quantificar-ho, heu dit en altres ocasions públicament, no som capaços de quantificar-ho, perquè tampoc és la meva feina. Em sembla que era una conversa amb vostè a telefònic, que deia, la meva feina no és anar comptant els espies que hi ha en aquest país, però que hi ha una sensació de que això és així, sí.
Sanz també hauria negat que el servei secret espanyol hagués contractat l'agència de detectius Mètode 3. Quin paper ara juga la Conselleria d'Interior en el judici obert contra les escoltes de Mètode 3, contra les escoltes?
No, nosaltres el que vam dir des del primer moment, ens vam posar a disposició de l'autoritat judicial.
Se'l porta tot la Policia Nacional, per entendre's?
En quin cas?
En el cas de les escoltes de...
No està a l'Audiència Nacional. No, està.
No, la Policia Nacional. Potser porta la Policia...
Ah, pensava que deia l'Audiència Nacional.
No, la Policia Nacional. Perdoni. La Policia Nacional.
Sí, perquè el jutge, que és l'autoritat que decideix amb quina policia judicial treballa, doncs ha decidit treballar amb la Policia Nacional. Nosaltres el que s'hi vam fer és assumir la nostra responsabilitat, que aquesta ens pertoca per delegació a través d'un conveni amb el Ministeri, crec, de l'any 2007-2008, més o menys, doncs respecte a Mètode 3, i hem obert un expedient, algun diari se'n feia ressò, que jo havia anunciat en el seu dia, en relació a qüestions formals, administratives, control del llibre de registre i qüestions de relacions laborals. Això ens pertoca i, per tant, hem exercit aquesta responsabilitat. Això no està judicialitzat. Això està en un expedient
administratiu.
Si això tingués una derivada judicial, evidentment la posaríem en coneixement del jutge, que decidiria si ho plega amb la mateixa causa o no, però una diferent. És la nostra participació.
És casual o no que la majoria de filtracions que es fan del cas Mètode 3 perjudiquen o bé els directors dels Mossos o bé els Mossos d'Esquadra, als càrrecs de Convergència i Unió, a membres del tripartit, bàsicament?
Jo ja fa temps que no crec en les casualitats i des que tinc la responsabilitat del Departament d'Interior encara menys. Per tant, home, jo sí que veig una certa predisposició doncs, a jugar i aparèixer determinades i haver-hi determinades filtracions. Les filtracions mai són ingènues i mai són gratuïtes, cap de les dues coses, no? Per tant, hi ha aquest interès que jo percebo, i abans li deia des d'una altra perspectiva, doncs que hi ha un interès en fer veure doncs, que això és una mena de fangar, ple de corrupcions, crear aquest ambient un punt irrespirable. Per aquesta raó jo crec que és molt important, tant per una cosa com per l'altra, quan abans siguem capaços doncs, d'escatir el que ha passat i com més àgil sigui la justícia, aquest jo crec que és un problema objectiu cert, doncs millor ho farem pel bé de tots. Quan abans siguem capaços d'arribar fins al final amb el tema de Mètode 3 o amb qualsevol altre tema, doncs millor pel conjunt del país i per la salut pública i per la moral col·lectiva de tots plegats.
L'intranquilitza, l'indigna, perdó, l'emprenya que el ministre de l'Interior els avisi que encara hi haurà més descobriments?
A mi em va indignar, i ho vaig dir al Parlament mateix, a mi, i crec que vaig utilitzar aquesta expressió, que va ser que era indigna d'un responsable polític, d'un ministre, doncs fer aquesta mena d'advertiments, amenaces, gairebé, no? Si hi ha indicis certs reals, el que s'ha de fer és anar a la justícia. No hi ha més. Si jo alguna hora, en l'exercici de les meves responsabilitats, tinc indicis certs doncs, que hi ha alguna qüestió que és punible des de la perspectiva penal, el que haig de fer no és anar-ho explicant a través dels mitjans, és anar a la justícia, posar un coneixement de la fiscalia, i això doncs, és una pràctica habitual en aquest aquest àmbit o en qualsevol altre àmbit en el que detectem doncs, qüestions que són punibles des de la perspectiva.
I Convergència i Unió no seria de carallar per unes declaracions com aquestes del ministre?
No, jo ho situo en el pla polític. Ho situo en el pla polític. Ara, obrir querelles al costat de la política, i la resposta que nosaltres hem optat per donar és una resposta, en aquest cas, política.
Doncs vés empastifant, no, llavors?
Ahir teníem una oportunitat que no va ser, també, des de la perspectiva del debat polític parlamentari, d'una compareixença que no va ser, perquè crec que el senyor ministre estava a Roma, una compareixença al Senat que teníem interès doncs, en continuar doncs, aquest debat, no? Perquè ens va sorprendre, doncs, certament, la setmana passada, crec que de dimecres passat, quan hi va haver aquesta compareixença, doncs, aquesta mena d'acusacions, que al capdavall, miri, el que ha quedat per resoldre, home, és qui era el pare i la mare de l'informe famós de l'UDEF que va sortir el dia 16 de novembre. Encara no hem esclarit això. I per tant, home, nosaltres de què som partidaris? Home, que hi hagi assumpció de responsabilitats polítiques. Perquè una de dues...
Que dimiteixi.
O que algú es responsabilitzi. No estic dient si ha de ser el ministre, però que sí que a dintre del propi ministeri hi ha d'haver algú que assumeixi aquesta responsabilitat. Perquè una de dues, o això s'ha fet en coneixement del ministre i ho ha fet una unitat policial, i per tant, doncs aquí hi ha un tipus de responsabilitats, o si no és així, doncs també hi ha responsabilitats per dir, escolti, doncs què està passant a dintre aquesta casa? Que es fan informes que són, que no són, que no en coneixem la paternitat, i que no són ingenus, són informes que jo crec que honestament han pogut alterar fins i tot uns resultats electorals.
Permeti'm escoltar primer el que deia fa uns moments en aquest programa el Jordi Turull.
Per acció o per omissió, el que va acabar fent és encobrir les clavegueres de l'Estat. Ell no pot dir que aquí es fan uns informes que no sap de qui són i que tothom ho nega i es queda tan ample i es queda tan tranquil. I a més diu, i poseu-vos a punt, que n'hi pot haver-hi més i no us agradarà. Però això què és? Que la Guàrdia Civil li digui al senyor Crespo, escolti, a vostè, en l'acusat en aquest rus, digui, escolti, tot això dels milions aquests que té... No, a nosaltres el que ens interessa és que vostè vagi pel senyor Crespo.
Vostè diu, no hi haurà querelles, vostè diu, escolti'm, si hi ha assumpció de responsabilitats, però no crec que sigui el ministre, sigui algú... Llavors, en definitiva, és que calcem-nos, doncs?
No, aviam. El tema de les querelles correspon a l'espai més de partits polítics. Sí, ara li parlo com a responsable del Departament d'Interior. I em sembla que...
Però igual, el Jordi Turull ha dit el mateix.
Sí, però vull...
Sí, Convergència i Unió no presenta querelles.
I quan li dic demanar o no dimissió, l'estic demanant. Escolta, algú ha d'assumir responsabilitats. Quedi clar, algú ha d'assumir. Així no es poden tancar les coses, després de tot el que ha plogut i després de tot el que ha passat. Per tant, alguna responsabilitat hi ha d'haver i hem de continuar en aquest sentit exigint-la i reclamant-la.
D'acord. Jo dic, calcem-nos, doncs?
Ja ho estem una mica de calçats, si no malament aniríem, no? Doncs jo crec que probablement sí, perquè aquesta pressió és continuada i, per tant, nosaltres hem d'estar tranquils i ho estem i segurs d'allò que fem i del projecte que defensem i en allò que creiem i això també et dona la força interior que a vegades doncs, es requereix. Els canvis profuns no són mai fàcils, no són mai simples i hi ha resistències de tot ordre. L'important en aquesta vida, en la política i fora de la política, Si un està convençut d'allò que està fent, aquesta fortalesa interior et permet doncs, anar-ho fent. I a vegades no deixar-se atabalar tant pel soroll ambiental, que també n'hi ha molt. Hi ha realitats i també hi ha molt soroll ambiental. I també hi ha molt interès que hi hagi soroll ambiental. I, bueno, a vegades un s'ha de saber abstreure una mica del rum-rum de l'entorn i anar seguint doncs, els passos un rere l'altre.
Conseller, més polítics catalans que, com l'Alicia Sánchez Camacho, hagin renunciat a l'escorta dels Mossos?
No, és l'únic cas. A mi em va doldre i em va preocupar també doncs, tota aquesta barreja que es feia doncs, de qüestions de seguretat, que són sensibles, amb el debat polític, que jo respecto per bé que en molts casos no pugui compartir el que defensa la senyora Sánchez Camacho. No en coneixo cap precedent, ni en els temps més durs en aquesta perspectiva en temes de seguretat, quan hi havia encara l'amenaça d'ETA més latent, doncs molts responsables del Partit Popular havien estat custodiats pel cos de Mossos d'Esquadra d'una manera, jo crec, honestament, impecable. Van barrejar un cos que és professional, per aquí entremig m'ha dolgut. Aquest
creu,
és un capítol tancat.
Creu que n'hi podria haver o no de més polítics que renunciessin als Mossos?
No em consta que n'hi hagi, sí que em consta d'altres que han demanat, doncs la protecció se'ls hi donarà. I per tant, no, perquè, per exemple, doncs, hi ha un cas que és el líder del senyor Navarro, perquè per raons òbvies portava doncs, una protecció que era de l'Ajuntament, cosa que em sembla molt lògica i sensata en el moment doncs, que un és alcalde, ha deixat la condició doncs, d'alcalde i ha demanat doncs, la protecció i amb tota naturalitat doncs, es fa, ja està, no hi ha més.
Més preguntes sobre el tema, sí. Podríem passar a altres temes de l'àmbit de la Conselleria d'Interior. Sí. Soler.
No, el conseller parlava de la solidesa, de creure en la solidesa del projecte, suposo que es refereix a Convergència i Unió i el govern de la Generalitat davant de la guerra bruta, la pressió mediàtica i tal, però pot garantir la solidesa d'aquest projecte? Perquè l'última reunió que va celebrar el govern a Pedralbes, pel que hem llegit, es van manifestar, diguem, de diversos punts de vista respecte a les prioritats del govern i la necessitat o no de frenar en la reivindicació sobiranista.
Jo crec que aquesta és una interpretació doncs, que es fa a partir d'algunes lectures un punt esbiaixades, i tant, que es pot garantir la solidesa d'aquest projecte. I aquest projecte sempre s'ha dit, té dos grans pilars, com sempre ha tingut històricament el projecte polític de Convergència i Unió, en aquest sentit, que un és doncs, tota la qüestió nacional, en aquest cas sí que hi ha un canvi qualitatiu, que és poder fer la consulta, i el segon és posar el límit en els ajustos que s'han de fer malauradament en una situació pressupostària extremament complexa en preservar allò substantiu de l'estat del benestar. Cada vegada que poses el focus en un costat, doncs sembla que desatenguis l'altre, i aquesta és una constant. Si anéssim dues setmanes abans, haguéssim dit, és que aquests només es preocupen de la qüestió nacional. Ara diu, escolta, no compte que ens preocupa i molt la qüestió pressupostària per l'impacte tremendo que té sobre l'estat del benestar. Diuen, ara aquests s'obliden de l'altre. No, ni llavors ens havíem oblidat de l'estat del benestar, ni ara ens oblidem de la qüestió nacional. No?
Més?
Sí, jo volia que bueno, confirmar, pròpiament no podrà fer-ho, però ha sortit informació sobre la conversa que van tenir la senyora Alicia Sánchez Camacho i la Maria Victoria Álvarez. Sobre el contingut d'aquella conversa es deia que allà la senyora Álvarez li explicava a Alicia Sánchez Camacho que el senyor Jordi Pujol Ferrusola feia evasió fiscal i s'enduia els diners. Després ens trobem que una part de l'informe aquest anònim que surt de les clavegueres del Ministeri d'Interior, parla d'això. Aquesta estranya coincidència ens ha de fer pensar en alguna cosa especial?
Doncs cadascú que pensi com vulgui, potser fins i tot vostè i jo pensaríem coses semblants, però mira, aquest és un tema que està...
Facin compartir-se'ls amb els oients el que pensen.
Si el contingut de l'informe correspon al contingut de la conversa de la senyora Sánchez Camacho i la senyora Álvarez...
Jo no he tingut accés a la conversa.
Hi ha qui pugui que no està confirmada, perquè la conversa no és pública, diguem, però s'ha filtrat, que sembla que es va parlar d'això, i aquí he pensat que no hi hagi certa, diguem, inspiració de la senyora Sánchez Camacho pel que fa al contingut de l'informe.
Jo no he tingut accés a la conversa, i a més aquest és un tema que està doncs, subjudici, per tant, i més enllà de l'opinió personal que jo pugui tenir, que és absolutament irrellevant, no em sembla que ara...
No,
sí, perquè seria personal, si la pogués tenir en qualitat de conseller, perquè hagués tingut com a tal accés a la conversa, li podria contestar amb molta més nitidesa. Que ara jo em pronunci respecte a suposades coses que deia una suposada conversa, em sembla que no ajuda precisament allò que jo abans criticava, que és, escolti, traiem una mica de soroll ambiental amb tot això, i deixem fer la justícia, i això sí, reclamem-li que ho faci amb una certa celeritat. Mm-hmm. Això sí.
Francesc Marc.
Tornant als temes generals de govern, diguem, hi ha la qüestió aquesta d'un govern que té un soci, que és Esquerra, que a la vegada és oposició, a la vegada és un soci que assegura l'estabilitat, i que moltes vegades dona la sensació que marca l'agenda d'una manera, potser fins i tot, més acusada del que tocaria, i no només perquè ho diguin a Madrid, sinó perquè en privat ho diuen dirigents de Convergència i Unió. Fins a quin punt aquesta situació és sostenible? I els membres del govern, en aquest cas el conseller que tenim aquí, han fet, diguem, un horitzó de curt o de mig termini, perquè dona la sensació a aquest govern que tothom pensa que serà un govern que durarà poc, i això és dolent pel ciutadà. Vostè com a conseller, com ho veu?
No, aviam, jo puc entendre que el terreny de la política en general, també el del Departament d'Interior, les percepcions i les sensacions són importants, tan important a vegades com el que passa, i que en determinats moments hi ha hagut la percepció, la sensació que qui marcava doncs, el timing, l'agenda, no era tant Convergència i Unió com Esquerra Republicana. Jo puc entendre que hi ha hagut en determinats moments aquesta percepció. En qualsevol cas, el nostre acord parlamentari, de pacte parlamentari amb Esquerra Republicana, ho és per una legislatura i el govern treballa, i això em sembla substantiu, amb un horitzó d'una legislatura completa. Dic, perquè a vegades es fan especulacions que si això durarà tant, que si durarà... Escolti, el nostre horitzó, no estem planificant un any mig o dos anys vist, estem planificant el que és una legislatura completa, no? Perquè hi ha un pacte d'estabilitat que creiem que ha de ser capaç de donar aquesta estabilitat. Que tindrà moments complexes, de gestió. El pressupost serà difícil d'aprovar, serà ingrat. Serà ingrat, i per tant jo sí que refio i confio doncs en la paraula donada en aquest acord.
I aquí creu que només n'aprovaran un, vostès, diguem.
Jo no, jo
estic... aquest amb una mica de sort, i que els que venen Déu dirà.
Jo no estic instal·lat en aquesta lògica. Nosaltres hem de treballar, perquè és que si no ens equivocaríem molt. Si jo pensés tot el que haig de fer en aquesta legislatura només amb allò que podria fer en un any, jo crec que seria un frau a la ciutadania pensar a curt termini. Jo haig de pensar en una legislatura completa i en el que passarà després, fins i tot, d'aquesta legislatura. Perquè hi ha decisions que doncs, tenyeixen el futur. Per tant, l'horitzó de legislatura del govern és complet. Faltaria més enllà d'especulacions de tot ordre, periodístiques que hi puguin haver. Es treballa amb aquest esquema, evidentment.
Després, Jordi, preguntes. Deixa'm
dir-ho.
Volia canviar de tema.
Sí.
Perquè hi ha uns... Per exemple, l'aprovació per part de la Conselleria d'aquest nou sistema per identificar els antiavalots. Creu que amb això es poden disparar les denúncies per violència policial?
Aviam, deixi'm fer una mica un pas enrere. Nosaltres estem en un exercici de replantejar alguns aspectes en relació a la gestió de l'ordre públic, que és una qüestió complexa, delicada, i que entenem doncs, que l'hem de situar també en un context general. Si agafem només els aspectes puntuals, les pilotes de goma, que si la identificació... I perdem la visió de conjunt, jo crec que ens equivocarem. El que estem fent ara com a conselleria i el que s'està fent al si del cos de Mossos d'Esquadra és doncs, revisar alguns plantejaments d'acord amb el moment en el que vivim.
No els hi deia ningú, però per exemple...
I el que estem fent és, i ho vam presentar així la setmana passada, és aquest número d'identificació que no serà el mateix, que és el TIP, que és el que porten, el TIP és com el DNI d'un agent que l'acompanya tota la seva vida policial.
No serà el mateix que el que portarà l'esquerra?
No, per raó per la qual ja vaig anunciar que posàvem en funcionament aquest número i modificàvem el decret que està vigent, perquè és un decret que de fet s'estava incomplint des de l'any 2008, crec, o 2007. No? Nosaltres hem posat un número perquè els policies siguin identificables, que no és exactament el mateix que identificats. Identificables vol dir que quan hi hagi algun ciutadà que creu o s'ha cregut agredit o diguéssim, en aquest sentit, que pugui i que puguem davant de l'autoritat judicial posar en coneixement de quins agents eren. Jo crec que això és propi de país democràtic. Podria ser que això incrementés el nombre de denúncies? Certament podria ser que això fos així. Però també li diré una altra cosa, eh? També nosaltres serem proactius a l'hora també de denunciar aquelles conductes profundament incíviques. I serem molt proactius amb les denúncies falses que hi puguin haver, eh? Cuidado, és que aquí ho hem de situar tot en el terreny de joc, no? Per tant, sí que anuncio una clara proactivitat de lluitar contra les denúncies falses que
hi són. És a dir, una persona que fa una denúncia falsa?
Home, doncs jo crec que això és punible i nosaltres ho denunciarem amb tota la contundència que en siguem capaços i amb totes les eines que tenim com a departament, perquè això sí que no ho podem de cap manera tolerar. Permeti'm una cosa en relació a l'ordre públic, que ha passat un punt desapercebuda, però ho dic perquè estem parlant d'ordre públic. El jutge doncs, va arxivar o es va resoldre exculpant els responsables de l'ordre públic a Girona amb un episodi amb el president de la Generalitat de la Universitat de Girona. Només es veuen una part de les coses. El jutge ha sentenciat molt clarament que la policia havia fet la seva feina i que l'havia fet ben feta, i que algunes de les denúncies no havia lugar, per dir-ho d'alguna manera. S'ha escatit i és bo que sigui així, i és bo que ho diguem també.
Podem anar al contracàs. El forense ja ha dit que l'Ester Quintana és molt probable que hagi perdut l'ull per una pilota de goma, que no es pot descartar. Si finalment es confirma que la senyora Ester Quintana va perdre ull per una pilota de goma dels Mossos després de que la conselleria hagi estat negant reiteradament durant mesos i mesos aquest fet, la contundència serà quina serà la contundència?
No, no, ja, jo he dit que la revisió d'algunes qüestions relacionades amb la brigada mòbil i amb la gestió de l'ordre públic, més que amb la brigada mòbil, l'estricto sensu, la farem amb independència de quina sigui la sentència. La respectarem i l'acatarem. Jo no dono per sentenciat el fet que...
Però des de la conselleria això,
sí, perquè
si
jo demostra,
crec, què farem?
Perquè jo em crec la paraula donada doncs, pels agents de l'ordre públic.
Per tant, hi haurà contundència en la rectificació. Perdona, Jordi.
I acabi l'interpel·lació.
Hi haurà el que hi ha ara, un replanteig posant totes les peces sobre la taula. Si focalitzem només el debat en pilotes sí o pilotes
no,
prendrem el món
de... Sí, escolta,
i 8 antecedents que hi havia hagut abans i no ens pot deixar insensible això, i no ens hi deixa, i la prova és que ho estem revisant, i la prova és que s'ha creat una comissió amb el nostre suport al Parlament de Catalunya, i la prova és que enviarem al Parlament de Catalunya l'informe doncs, que hem fet ad hoc per situar aquest debat, perquè no el podem posar només en un instrument.
Jo sí que li diré una cosa, permetem.
No perdem de
pilota
vista.
Pilota sí, pilota no, és igual que l'ull sí, ull no, és a dir, Aquí no vull dar d'un ull. I per tant li pregunto, vostè posa la mà al foc?
Que... Jo em crec el que m'ha dit...
Que Esther Quintana va perdre un ull per culpa d'un avalador.
Jo em crec el que diuen els agents i per tant els haig de fer confiança.
I si no coincideix amb el que diu el jutge...
Doncs, i si no coincideix amb el que diu el jutge, jo acataré la sentència judicial. Faltaria més.
Què més dic, faràs?
Amb independència... No faré, ja estic fent. Ja estic fent, i estem plantejant a nivell intern, i vam dir que això tampoc faríem un striptease davant de tothom, a veure quins mètodes farem servir. O és que es pensen que la contenció de l'ordre públic en moments de complexitat és un joc de nens? O és que algú es pensa que a l'altra part de davant de la policia hi ha gent que va amb un lliri a la mà? No estic parlant, evidentment, de la senyora Quintana, no estic parlant d'aquest cas. Però cuidado, eh? Cuidado, perquè aquí al mig se'ns barregen autèntics professionals del desordre públic i de la barbària, eh? Cuidado, i és la meva responsabilitat, i és la responsabilitat del cos de Mossos d'Esquadra, i l'atendrem, doncs, de contenir aquests episodis, eh? I això, és que... No podem treure les coses de context. I si no, és què se'ns deia el Departament d'Interior i els meus predecessors quan l'Starsburg hi va haver el dalt a baix, que hi va haver, on eren els policies, on eren... Escolti, nosaltres hi hem de ser i hi serem. I la contenció de l'ordre públic exigeix... No es fa allò només amb un megàfon. Però es comença amb un megàfon advertint, però s'acaba, malauradament, d'altres vegades, doncs, amb accions, evidentment, controlades i protocolitzades.
No es neguin, però llavors que... no es neguin. Si s'ha fet, no es negui. Jo no dic que... Si s'ha fet... El problema és que es negui que s'ha fet això. No, si finalment es demostra.
No, si finalment es demostra, jo li dic que taré la sentència. I el que li dic ara, hores d'ara, un, revisem els procediments, dos, ho posem en un context més ampli. Aquí el debat és més profund. És,
I articular és de concepció... mecanismes perquè no li puguin fer informes que contradiuen els fets. Aquesta és la qüestió, també.
El debat, miri, nosaltres hem estat transparents...
El conseller s'ha de creure l'informe que li arriba de dintre, però si aquest informe finalment es demostra que no és cert, s'han d'articular mecanismes perquè al conseller no li puguin fer informes que no corresponen amb els fets. Això s'ha d'articular.
Que estem aquí.
Estem en un forense.
No, jo no he vist cap sentència.
Estem en un forense, ja.
Escolti, però no hi ha una sentència. Escolti, doncs, esperem que hi sigui. Ja li he dit per endavant que l'acataria. Però, escolti, no traguem les coses de context. Nosaltres tenim un model de gestió de l'ordre públic, doncs, que és de distància, en altres països que el tenen de proximitat, que consisteix en tenir molts més agents.
No,
jo li dic, escolti, no anem traient peces aïlladament i perdem una visió de conjunt. Nosaltres el que no perdem és ni la missió que tenim, que és la contenció de l'ordre públic en moments d'extrema violència, ni traurem les coses de context. I... Som atents al que passa, doncs aquestes demandes, per cert, per desgràcia, havien passat més d'una, més de dues, més de tres, més de quatre, no, més de cinc, més de sis i més de set vegades, això.
Fins a vuit.
Fins a vuit. Per tant, escolti, deixi'ns gestionar doncs, amb serenitat, internament, escoltant, parlant, escoltant tot el que ens ve de fora. És clar que sí, però també escoltant i sobretot el que ens diuen des de dins, de les persones que estan implicades en això. El que no podem és encomanar una gestió tan delicada, tan complexa, doncs a uns agents que estan en una brigada certament complexa i dir, no, i a més, doncs ho facin amb un braç lligat a l'esquena i a més a més els criticarem per qualsevol acció que facin. Cuidado. Cuidado perquè al final prendrem molt mal tots. Doncs miri, un primer pas ha estat el de l'identificació. Un segon pas serà trametre l'informe al Parlament. Un tercer pas serà doncs, si hem de replantejar el tema de les pilotes de goma, trobar un substitut, que ningú es pensi que serà pilotes sí o no. Si és pilotes no serà, haurem de dotar-nos d'una altra estratègia o d'un altre instrument o d'una altra eina. Aquest és el tema, eh? No.
Han passat quina eina?
Bueno, hi estem pensant internament i ja ho resoldrem, perquè això té impacte doncs, pressupostari, té impacte de gestió, d'implementació, de formació dels propis agents. Les coses són més complicades
que un sí o no. Però el segle XXI utilitzar pilotes de goma?
Miri, doncs, el nostre entorn, i això ja ho veuran, doncs, quan enviem l'informe, hi ha mètodes i maneres diferents. Hi ha qui utilitza pilotes de goma, hi ha qui utilitza doncs, gossos, hi ha qui utilitza cavalls, hi ha que doncs, té molts més agents i, per tant, més de proximitat. Hi ha mètodes diferents. Jo el que dic, no,
el que més li agrada d'aquestes alternatives, quina és? La d'utilitzar més agents?
A mi el que m'agradaria és que no haguéssim de fer aquest tipus de feina, evidentment, però situats en el context que... No, nosaltres no estem en condicions de tenir unes brigades de contenció en respecte a l'ordre públic amb un nombre d'agents molt superior al que tenim ara. No ha estat mai el nostre model. Per tant, el nostre és un model de distància. I, per tant, amb el model de distància hi ha d'haver doncs, aquests instruments que garanteixin la distància entre els manifestants i els responsables de l'ordre públic.
Dos temes més per acabar. El primer... Els 130 km per hora, el Servei Català de Trànsit permetrà que els cotxes circulin a més de 120 per hora com ha demanat la Direcció General de Trànsit, espanyola?
Aviam, jo em vaig pronunciar des del primer moment en relació al 130 que per mi no era una prioritat i aquest era un tema que jo no impulsaria i no, de fet no l'he impulsat. S'ha posat el debat sobre la taula, per tant el farem. Però deixa'm justificar per què, perquè hi ha hagut gent que ho ha entès i gent que no. El nostre objectiu com a Servei Català de Trànsit és reduir en un 15% els accidents mortals i en ferits greus. És un objectiu ambiciós. Quedi clar, molt clar, que des del 2002-2003 la tendència ha estat altament positiva. I, per tant, aquest és un mèrit compartit. I li correspon a tots els meus predecessors en aquesta responsabilitat, tinguessin el color que tinguéssim. De més de 500 accidents mortals a l'any hem passat a la ratlla dels 200. Per tant, una bona feina. Si volem continuar, i cada vegada serà una mica més difícil progressar en aquesta tendència, jo el que haig de fer és alinear totes les peces que tingui al servei d'aquest objectiu. I, per tant, la meva reflexió sobre l'increment de velocitat doncs la poso al servei d'aquest objectiu. Diu, home, si un increment de velocitat a mi se'm demostra que no té cap incidència amb la sinistralitat, escolti, parlem-ne, però que se'm demostri primer. Perquè jo tot el que intentarem fer, jo, el Servei Català de Trànsit, tot el que intentarem fer és el servei d'aquest objectiu. Hi ha una altra qüestió que ens preocupa. Dades de 2012, no en tinc de més recents, més de la meitat dels cotxes que circulen en aquest país tenen més de 10 anys d'antiguitat. Compte amb això. Compte amb això, perquè hem de tenir... Per tant, hem de fer estratègies que condueixin a un objectiu que jo crec que és compartit per tothom, eh? Hem de reduir la sinistralitat, morts i accidents greus. El concepte d'accident greu a la Unió Europea, dic perquè sapiguem a què estem jugant, és aquella persona que està més de 48 hores ingressada en un hospital. O sigui, o estigui en observació o no, computarà estadísticament. Per tant, és un objectiu tremendament ambiciós. I nosaltres el volem complir.
No. 120 ja estem bé.
De partida, jo he dit que no ho he impulsat, s'ha posat el debat sobre la taula, escolti, no el defugirem, el farem, però jo dic, escolta, no perdem el context de vista, és com el tema que parlàvem abans, posem-ho tot en un context, i jo ho poso en un context que és un objectiu que crec que podem compartir tots, de reducció encara més dels accidents mortals.
Tema grada d'animació del Barça. El Barça ja ha renunciat definitivament a aquesta grada d'animació?
Doncs això, jo vull creure que sí, qui li pot, evidentment, sí, certificar, doncs és el Futbol Club Barcelona, no, que no em
correspon a mi. Els Mossos ho han desaconsellat clarament, no?
Els Mossos van desaconsellar, doncs, clarament en el seu dia. Jo crec que bé, doncs, ha passat el que ha passat i jo m'agrada ser positiu i mirar endavant. Si això ha passat, doncs, ens permet, doncs, resituar les coses i tenir, doncs, allò que tenim, i que és un estadi, un club de futbol segur, perquè sap més vostè que jo de futbol, però crec que el nostre és un estadi, no m'atreviria a competir aquí. Segur, si això, doncs, encara ho reforça, doncs, més, benvingut sigui tot plegat, no?, en aquest sentit. Per tant, jo crec que bé, que estem en el bon camí.
La policia... És a dir, per què van desaconsellar aquesta grada d'animació? Doncs... Per por o per alguna realitat ja demostrable que hi havia... alguns elements que podien crear...
Per prevenció, perquè si això s'escapa de les mans, doncs estaríem... segurament que ho lamentaríem i molt. Jo crec que en aquest sentit, doncs, la prudència i el criteri professional doncs, del cos de Mossos, finalment també, doncs, que acabat sent compartit pel club, doncs jo crec que és un bon consell. Hem de continuar tenint un estadi doncs, que es pugui gaudir, que s'hi pugui disfrutar, que és el que passa.
Es va molestar amb Sandro Rossell pel fet de vendre entrades al més baix preu?
No és un tema de molestar-me o no molestar-me. Vull dir, nosaltres hem exercit la nostra responsabilitat, vam advertir doncs, coses que no ens acabaven d'agradar, i va haver l'episodi de la Bengala, vam obrir un expedient, el vam remetre al club, ara està doncs, en termini de el club podrà fer les al·legacions que cregui oportunes. Jo he exercit la meva responsabilitat, jo, el departament, hem exercit la responsabilitat que ens pertoca, ni més ni menys, amb independència doncs, del qui sigui l'altra part, no? I ho hem fet, jo crec que bueno, aquest és un tema reconduït, fins i tot vàrem fer una nota pública en aquest sentit, sí, sí. I escolti, hem notat un canvi d'actitud, estem tots alineats en relació al mateix objectiu, doncs que sigui doncs, continuar tenint, i dic continuar, tenint un estadi segur on es pugui gaudir del futbol. Que...
De tota manera, la policia encara tem que els violents puguin tornar a entrar al Camp Nou?
La policia sempre ha d'estar doncs, vigilant, perquè és la seva funció, però diu, escolti, té la mateixa preocupació que potser havia tingut doncs, fa uns mesos enrere? Doncs no, perquè jo crec que hem interlocutat amb el club, hem cadascú des de la seva responsabilitat i amb la resposta positiva i anem pel bon camí.
Alguna pregunta més dels nostres tertulians d'avui, Jordi Juan?
A mi m'ha quedat una cosa molt tinter, conseller, i és com vostè parlava del Ministeri de l'Interior, del malaurat informe que va sortir en un moment electoralment molt sensible. Vostè parlava de responsabilitats del Ministeri de l'Interior per acció o per omissió, o bé perquè va sortir del Ministeri o bé perquè no es va controlar suficientment. A mi és un tema que no m'ha quedat clar i veig un cert tel de desinformació en tot aquest assumpte. I li ho dic perquè, és a dir, a mi m'ha donat la sensació que això era un tema d'un determinat mitjà de comunicació de Madrid. M'ha donat la sensació. És més... Va sortir aquí, crec recordar, i parlo de memòria, el Sindicat Unificat de Policia, dient que sí existia aquest informe i que sí s'havia fet per part de la policia, la qual cosa no diu molt d'un sindicat policial dient si la policia ha fet o no ha fet un informe. Però a mi va donar la impressió que aquest era un tema, probablement amb una voluntat, i jo soc partidari de separar molt els temes, però crec que amb una manifesta voluntat d'incidir en el procés electoral en aquell moment, tret per un mitjà de comunicació de Madrid. És la impressió que m'adona. Aleshores, no confonguem mitjans de comunicació, ministeris i diferents responsabilitats. És
un, sí, però en qualsevol cas, aquest mitjà...
Li poso sobre la taula, certament, jo no ho sé.
Que certament no, doncs, no és la primera vegada, ni de bon tros, que intenti incidir d'una manera, jo crec, agressiva, si se'm permet l'expressió, se sustentava sobre una responsabilitat del Ministeri de l'Interior. És tan senzill el Ministeri de l'Interior que una de dues digui, escolti, o sí, això existeix, o no existeix, i escatim la responsabilitat, que aquesta podria ser també, doncs, descarregar-la sobre aquest mitjà de comunicació.
Que és el que ha fet la Fiscalia, perquè precisament...
Però no ha fet el Ministeri.
Conseller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
Gràcies a vostès.